no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar mi sol.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Como cada quincena, saludamos a Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de esta organización.
Hola Enrique, buena vesprada. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, buena vesprada. Pues muy bien. Y vosotros, ya se veo que también.
El dia 30 de juliol, com tots els últims dimarts de mes, se celebrarà en el centre de Sapadors la concentració en contra dels CIEs a les 7 de la vesprada. Ser inmigrante no és un delito. Campanya per el cierre de los centros de internamiento para extranjeros. També volíem dir-vos que hi ha una exposició que se diu Desaparecidos, que està en el Museu d'Etnologia de València i que és del periodista Gervasio Sánchez. Versa sobre els desapareguts de tots els països que han tingut conflictes. Diu el autor, la guerra acaba cuando las consecuencias superan y el tema de los desaparecidos sigue siendo una materia pendiente en todos los conflictos. De fet, un dels aspectes que més criden l'atenció precisament és com el autor presenta a estos desapareguts. Hi ha un exemple de fotos d'enterros en Guatemala. Podríeu imaginar com els fèretros que duen són els fèretros dels fills. I Gervasio tot això ho explica molt bé. Crec que val la pena veure-la.
En el programa d'aquesta tarda anem a parlar de la situació actual dels maputxes, tema que ja tocarem en una edició del passat 9 de novembre.
És un company de CEDSALA que té una relació molt especial amb els maputxes de Xile i que va crear un grup de suport que es crida CAMP. Avui ve acompanyat de dues membres del GAM que es criden Anna Aguilar i Anina Mas. Estan així per a parlar de la situació d'estos maputxes. Hola, Emili, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Hola, Anna, què tal?
Molt bé, gràcies.
Hola, Anina.
Hola.
Aprofitant que esteu així, anem a començar. Primer que tot, Emili, volíem dir-te què és el GAM. Precisament tu has sigut el que l'has creat.
El GAM, el Grup Ajuda Maputxes, naix al 2002. Jo soc professor d'Història a l'Escola de les Carolines de Picassent i la tardor del 2001 invite a quatre maputxes, jo sabia que estaven pel País Valencià, prepare l'alumnat per a aquesta visita, va ser un dia d'aixòs preciós i irrepetible, i al cap d'un mes o dos jo tenia en el cap, jo crec que podríem crear algun grup. Ho comenta l'alumnat i l'alumnat tenia la mateixa idea, una història molt bonica.
I com va néixer aquest grup, Emili?
En principi vam veure coses que podrien necessitar els maputxes, d'una banda diners i d'una altra banda necessitaven ordinadors, llibres, i la primera cosa que varen fer va ser una campanya molt bonica de buscar ordinadors de segona mà que no volien, llibres. Ens varen passar, jo crec que un any o més replegant això, i finalment vam enviar un contenidor. I després l'agenda de set sala, varen començar a vendre-la, i de cada agenda, no sé si aconseguíem 2 euros o així, i quan acabava la campanya enviàvem més diners.
Quan es va crear el GAM, vosaltres estàveu, Anna i Janina?
Sí, nosaltres estàvem a l'escola, a 6è de primària, però no començarem fins a 1er de secundària, perquè quan vàrem presentar el grup, nosaltres es vàrem interessar i poc a poc vàrem descobrir quins eren els maputxes i va ser molt bonic ficar-nos en el grup GAM.
On viu el poble maputxe, Janine?
Viu al sud de Xile i al sud-oest d'Argentina, als dos costats dels Andes.
Emili, el poble maputxe té contactes polítics amb partits espanyols?
Sí que té contactes, però la persona especialista és Anna, ella et dona tota la informació.
És curiós perquè les organitzacions maputxes han establit vínculs amb el Bloque Nacionalista Gallego i Esquerra Republicana de Catalunya, proposant replicar el sistema de comunitats autònoma a Xile, així com el reconeixement dels pobles indígenes en la Constitució, perquè és similar al reconeixement de les administracions i llengües a Espanya.
Quina és l'economia maputxe i en qui se basa?
L'economia maputxe, d'una banda, és agrària, perquè viuen al camp, i crec que Anna coneix la paraula maputxe, què vol dir?
La paraula maputxe està composta primer de mapu, que vol dir terra, i che, que vol dir gent, que és gent de la terra.
En aquests moments arriben moltes coses sobre els maputxes, de la situació que estan vivint i les dificultats que tenen per la defensa dels recursos naturals. Quina és la situació actual?
Durant els segles XX i XXI han estat vivint un procés d'assimilització de les societats dominants en ambdós països, en Xile i Argentina, i el que més destaca és l'empresa Endesa a Espanya, que va fer una presa, i encara de la lluita dels maputxes, finalment varen construir la presa i s'inundaren milers d'hectàrees de terres i llocs sagrats per al poble maputxe, de manera totalment autoritària. I ara Emili ens conta una anècdota que va viure ell.
Sí, després d'invitar els maputxes a l'escola, com he dit, era l'any 2001, la tardor, ells m'inviten a mi al mes de juliol, quan jo tenia vacances, arribé allí, juliol del 2002, allí és l'hivern, perquè és hemisferi sud, i bé, estic primer a Temuco, estic amb Pancho, un dels quatre maputxes, i aleshores Pancho havia de fer un viatge. Temuco està com a uns 400 quilòmetres al sud de Santiago, Santiago pot ser meitat del país, i aleshores, un poc al nord de Santiago, està el riu Biobío. Aleshores, anarem a veure la presa estaven començant a construir-la, no tenia aigua encara, i les terres que estaven damunt de la presa eren maputxes. D'una forma completament miserable, varen apropiar-se d'aquestes terres, la paraula, no sé si és apropiar-se, el que feien era permutar. Els donaven terres més amunt d'on vivien a canvi de cedir aixes moltes vegades de la forma més impresentable. Hi havia maputxes que no controlaven el castellà, sinó que parlaven la seva llengua, el mapudungun, i aleshores pues, hi ha una escena d'una dona que li agafen el dit polze, li fan ahí en contacte amb la tinta, li posen com fem nosaltres quan anem a lo del carnet de conduir, i aleshores pues, aquesta dona va perdre aixina la seva terra. Quan pugen al territori nou, resulta que estava a 2.000 metres. Aleshores, a 2.000 metres no es podia cultivar el que es cultivava a 1.000 metres, i això va ser la misèria més miserable. Hi hagué unes dones, les nyanyes es deien, que jo les vaig conèixer, i aleshores ells es varen resistir fins a l'últim moment, que no volien abandonar la terra, no la volien, varen començar a inundar. Una història de capitalisme miserable voraç.
Aquesta situació és molt comparable al que passa en Colòmbia, en Guatemala, en Bolívia, on hi ha indígenes, les grans multinacionals van usurpar. Vosaltres sabeu si ells també formen part d'aquest grup que n'hi ha a nivell latinoamericà en favor de tot això, en defensa dels recursos naturals?
Sí que sé que de vegades s'han fet reunions i s'han juntat indígenes de tota Amèrica defensant els seus drets. Anna té informació de l'últim atac brutal i miserable que és de Monsanto.
Sí, ara les empreses multinacionals com Monsanto volen comprar la patent d'aliments i semilles xilenes, de manera que van a haver de pagar els maputxes cada vegada que planten, i finalment Xile va arribar a ser un país totalment dependent en quant a aliments, i com ja hem parlat, el poble maputxe és imprescindible, l'agricultura per a la seva cultura és principal.
El poble maputxe viu al camp i no té electricitat, i sap el que és l'ordinador? Teniu idea de lo que pensen ells?
Sí, actualment hi ha de tot i també hi ha persones que estan informatitzades. I una anècdota és que jo ara tinc Twitter i estic seguint una xica que és maputxe i per això m'enteré de costums que fa ara. És molt graciós i també estan en contacte amb nosaltres per via internet. És molt important també.
Tu, Janina, tens contactes també amb ells o tu encara no?
Jo és que no estic massa al dia en Twitter i tot això.
És un gust veure que la gent jove com ara aprofita les noves tecnologies per estar en contacte. Jo crec que això és molt important per a ells. El que jo observe és que el grup CAMP té força.
Sí, des del 2001 o del 2002 que el creem, que han passat 11 anys. Jo he sigut 8 anys director de l'escola esta de les Carolines i la veritat és que últimament no he tingut molt de temps. O sigui, sí que fem tots els anys el tema de les agendes i també quan vàrem enviar el contenidor va ser una història preciosa. Vàrem fer propaganda per l'escola i gent que coneguts i anàvem a casa, mira, que tinc un ordinador. Aleshores, això va ser, diguem, la cosa més bonica. Quan arriba el contenidor, que bueno, que va ser una bronca impressionant, estic a punt de tornar-nos el contenidor perquè tècnicament no havíem fet no sé què, però bueno, arriba. Després volíem enviar un altre contenidor, però els maputxes tenien un problema. No tenien un local fixe, tenien una emissora, però en una sala menudeta, i aleshores ens diuen que no enviarem un altre contenidor perquè no tenien on col·locar això. I això va ser com un hàndicap en el sentit de que aquesta feina, aquesta tasca que fèiem tan bonica, solidària, pues es va perdre. I ara pues, ens dediquem únicament cada any a enviar alguns diners.
Hem arribat al final de l'entrevista. Us agraïm moltíssim el que hàgiu estat així nosaltres i que ens hàgiu ficat al dia de la situació dels maputxes. Gràcies, Emili, Anna i Anina.
Gràcies als tres i ja sabeu que podeu comptar en aquest espai quan vulgueu tornar a explicar qualsevol cosa dels maputxes.
Jo vull dir Peu Callal, que s'adeu en Mapudungun. Marri, marri, hola.
Moltes gràcies i adeu fins pronte.
Moltes gràcies.
Han estat així nosaltres, Emili Olmos, Anna Aguilar i Anina Mas, que formen part del grup GAM, grup de suport als maputxes, i que han estat així explicant-nos què és la situació actual dels maputxes en Xile. Pues hem arribat al final del programa i esperem que després de les vacances tornar a veure's en setembre. Bona vesprada a tots, que ho passeu molt bones vacances.
Gràcies per escuchar-nos i esperamos que el programa us hagi agradat.